Bona tarda, són les dues. En ple 2022 i en una era on les xarxes socials i els mitjans de comunicació arriben pràcticament a tot arreu i de manera immediata, és difícil trobar una figura que pugui fer que literalment el món mediàtic s'aturi per complet. Segurament la reina Elisabet II és de les úniques personalitats que ho podia aconseguir i així ha estat. Un dels moments històrics més importants dels últims temps ha fet que tots els focus es dirigeixin cap al Regne Unit. Un focus que Catalunya, fins ahir al migdia, estava escalfant motors per aquest diumenge, el primer 11 de setembre, postpandèmia, i també una de les diades on l'independentisme es mostra més dividit i probablement també més desesperançat. D'en quina situació es troba l'independentisme i de la relació amb els partits de govern en parlarem en uns minuts amb Dolors Feliu, que és la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Però comencem pels titulars. El Regne Unit s'ha despertat avui de dol absolut per la mort de la reina Elisabet II aquest dijous al vespre. Un matí que dona inici al dia D més 1. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Connectarem amb la periodista Sara Prim, que és a Londres, perquè ens expliqui l'última hora des del Regne Unit i quins seran els propers passos per proclamar rei Carles III.
I matí de caos absolut a Catalunya per l'aturada del sistema de DIF, que ha fet que no funcionés cap tren en tot el país.
Al voltant de 8:45 del matí el sistema s'ha restablert, però els retards continuen arreu del país, en el que des de Renfe han qualificat com una situació que no havíem viscut mai.
I avui, a part de totes les notícies, també estrenem secció amb la Mercè Mondelo, que cada divendres ens portarà totes les novetats musicals del moment.
Ens parlarà de Rosalía, Miqui Núñez, Quevedo, Julieta Venegas i Alice.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Avui comença una nova jornada de la primera divisió de futbol.
El Girona juga aquesta nit a les 9 a Montilivi contra el Valladolid, l'Espanyol ho fa demà contra el Sevilla i el Barça viatja aquesta tarda cap a Cádiz. Escoltarem què han dit els entrenadors a la prèvia d'aquests enfrontaments.
I en plana cultural, la gala de lliurament de la 15a edició dels Premis Gaudí serà diumenge 22 de gener a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. L'Acadèmia del Cinema Català reconeixerà així les millors produccions cinematogràfiques de l'any 2022 en 26 categories diferents. En aquesta edició s'hi afegeix el reconeixement del Premi Gaudí d'Honor Miquel Porter. Pels interessats en participar-hi, les inscripcions estaran obertes fins al dijous 29 de setembre.
Abans de repassar el més destacat del dia, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps amb el Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Situació meteorològica marcada per una certa inestabilitat que de cara a les properes hores ens portarà ruixats i també algunes tronades, especialment comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, sud de les comarques de Girona, tot i que a la tarda arribaria també cap a l'àrea del Pirineu, sobretot el més oriental, el de Girona, i també comarques de Tarragona. Localment, alguna d'aquestes precipitacions pot ser forta o molt forta, en acompanyada de pedra de calamars i també de fortes ventades. Cap a l'interior, moltes més clarianes, i això fa que les temperatures avui hagin pujat, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. De cara a demà dissabte, doncs, tindrem moltes més clarianes, al matí amb alguns núvols, a la tarda núvols d'evolució cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, que poden deixar escapar algun ruixat, però demà, sobretot, temperatures més altes, més calor i més xafogor. I diumenge continuaríem parlant de sol, de núvols d'evolució a les comarques del Pirineu. Pot haver-hi algun ruixat dispers i aïllat, però sobretot amb temperatures més altes i amb més xafogor, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral. De cara a la setmana que ve, les temperatures afluixaran una mica.
I abans de començar, i tenint en compte que aquest matí molts de vosaltres haureu hagut d'agafar el cotxe pel dia caòtic a Rodalies, mirem quin és l'estat de les carreteres catalanes d'aquesta hora de la tarda. Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia Deramo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. Doncs hores ara la situació és poc complicada. Hi ha certs punts amb problemes per una avaria, per exemple, a la ronda del litoral de la zona de Montjuïc, que està creant en aquests moments un quilòmetre, perquè hi ha un carril tallat en sentit Llobregat. En el cas d'un accident a la ronda de dalt, a l'altura de la Vallcarca, hi ha en aquests moments 3 quilòmetres i mig, en aquest cas en sentit contrari, en sentit Trinitat, i a banda també la B30, a Barberà, en sentit Sant Cugat, que va l'enllaç amb la C58, aquesta B30, recordeu que és el lateral de la P7, també amb una mica de lentitud, un quilòmetre i mig. Com deies aquest matí, ha estat complicat, però per sort la situació ja ha quedat restablerta. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Gràcies, Sílvia. El Regne Unit s'ha despertat avui de dol absolut per la mort de la reina Elisabet II aquest dijous al vespre, un matí que dona inici al dia D+1, el primer dels 10 dies de dol i cerimònies després de la mort de la monarca. Des de Londres, Sara Prim, què ha passat fins a hores d'ara i com es preveu que continuï el dia d'avui?
Bon dia. Doncs avui ha estat un dia d'escenificar aquest dol. Hem vist milers de persones que s'agolpaven a Buckingham Palace a fer les seves ofrenes florals a commemoració de la reina Elisabet II. Més enllà d'això, banderes a mig pal, crespons negres a les botigues, s'ha sentit un salve de 46 canons a Hyde Park. Paral·lelament també hi haurà un servei religiós a la catedral de Sant Pol. I aquesta tarda, cap al vespre, primer discurs televisat del ja nou rei Carles III.
I, Sara, més enllà de la part institucional, tu que estàs allà, com s'està vivint els carrers en aquest moment? Com estan els britànics?
Els britànics estan en xoc. No podem dir que fos una mort inesperada, perquè al final estem parlant d'una persona de 96 anys, però sí que hi ha la sensació que es queden sense un referent, sense un símbol, sense un far, que d'alguna manera sempre els ha unit en temps complicats. Recordem que Elisabet II va ser coronada poc després de la Segona Guerra Mundial, ha vist passar 15 primers ministres, i per molt que la continuïtat de la monarquia estigui assegurada, una cosa és la monarquia i una altra de ben diferent és la reina Elisabet II.
Doncs des de Londres, Sara Prim, moltes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Com dèiem, des d'ahir el tron passarà ara en mans de Carles III, que serà proclamat rei demà dissabte als seus 73 anys d'edat.
El Regne Unit va néixer el 14 de novembre del 1948 i no es preveu que sigui un rei amb tanta popularitat com la que ha tingut la seva mare. Les enquestes més recents mostren dues dades significatives. La majoria dels britànics, un 60%, creuen que serà un bon monarca, molt lluny dels nivells de popularitat que tenia a l'inici de la dècada dels 90, on el 80% dels ciutadans del Regne Unit el veien amb bons ulls.
Abans de ser proclamat el futur rei, com dèiem, es reunirà aquest divendres amb la nova primera ministra Liz Truss.
Després pronunciarà un discurs per a tota la nació que serà, a més, en directe pels mitjans de comunicació nacionals. El nou monarca també es reunirà avui amb el duc de Norfolk, Earl Marshall, responsable dels actes pel funeral de la reina, per tal de decidir i aprovar el protocol a seguir en els propers dies fins al funeral d'estat que hauria de tenir lloc d'aquí a dues setmanes.
Sobre el llegat de la reina Elisabet II, també n'ha parlat l'experta en la monarquia britànica Jordi Colell, aquí a Ràdio Estel. El biògraf ha posat en valor la figura de la reina després de 7 dècades de mandat.
Segons Colell, l'estima que el poble britànic i la resta del món té cap a la figura d'Elisabet II passa perquè la monarca ha après a ocupar el lloc que li tocava per sobre del bé i del mal. Ho ha exposat en una entrevista al magazín.
El poble britànic s'estimava la reina, i s'estimava la reina perquè precisament la reina és una persona que s'havia mantingut en el seu paper, i el seu paper era que en l'imaginari públic representava a tothom. Representava a tothom perquè mai havia anat en contra de ningú i mal havia mal parlat ni mal fet res en contra dels altres.
Com a expert en la reina Elisabet II, també ha apuntat que el fet d'haver estat durant 70 anys amb les regnes del país i que els ciutadans li hagin pogut seguir l'evolució, passant per ser mare jove, mare d'Anglaterra i àvia, han fet que la seva mort sigui un dels dies que marcaran el segle.
A més de reina, Elisabet II també era la màxima autoritat de l'Església Anglicana. El reverent John Chapman, de la capellania Sant George de Barcelona, ha recordat al monarca al matí de Ràdio Estel com una persona molt humil i amb molta fe.
Ella tiene la responsabilidad, el título es gobernador, y ese tiene relación a parte de su rol, ayuda a la iglesia. Cristo es el jefe, pero después de él es obispo. Pero fue una mujer de mucha humildad y mucha fe también. Pero sí, es muy respetado en la iglesia y tiene un rol oficial.
Sobre el nou rei Carles III, el reverend Chapman ha destacat que és un home amb compromís, amb un gran cor pels anglesos més pobres i també un home que ajuda molta gent.
I l'exdirector de La Vanguardia i excorresponsal a Londres, Lluís Foix, ha apuntat a Radio Estel que la figura del monarca no té poder real a l'hora de fer lleis, però acaba tenint una gran influència per escollir qui governa.
El règim s'aguanta per una persona que no té poder, no té cap de poder, però que és la que durant 15 vegades, o durant 15 vegades des de l'any 52 o del 54, ha anat dient als primers ministres o primeres ministres, diu, té vostè la majoria del Parlament.
Un paper que ara haurà d'assumir Carles III i que ho haurà de fer en una societat molt diferent a la que es va trobar la seva mare, com ha recordat el periodista del Financial Times, Jimmy Barnes, al matí a Radio Estel.
Estamos en una crisis económica, tenemos un nuevo gobierno. El mundo, estamos en una guerra con Ucrania, también con mucha incertidumbre, y tenemos todo el tema ecológico. Lo que es cierto es que la sociedad de Reino Unido es obviamente una sociedad que ha evolucionado y también con temas que impactan mucho a la sociedad. Ya he mencionado la económica, pero también el tema del cambio climático. En ese último tema yo diría que Carlos, ya desde hace muchísimos años, esto ha sido una obsesión para él. Eso es un punto de esperanza.
Barnes ha assegurat que tots els britànics estan a l'expectativa de què suposarà el canvi de monarca.
Estel migdia.
I a Catalunya, matí complicat a la xarxa de Rodalies i mitja distància de Renfe. Una avaria al sistema de telecomunicacions ha obligat a aturar durant 4 hores tots els trens, menys els d'alta velocitat. A 8:45 del matí s'ha restablert el servei, però els retards s'han anat allargant durant tot el matí. Anem en directe a aquesta hora a l'estació de Sants per saber quina és la situació. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora els trens ja circulen amb certa normalitat, tot i que ho fan fora d'hora. Pràcticament s'ha recuperat la freqüència de pas a les principals línies de Rodalies. Renfe espera recuperar la plena normalitat a primera hora d'aquesta tarda. A hores d'ara, el flux de gent és l'habitual i l'ambient està molt més calmat després del caos que s'ha provocat aquest matí amb tots els trens de Rodalies i mitja distància inoperatius. Ha sigut una avaria del sistema de telecomunicacions que els tècnics ja han resolt al cap d'unes hores. Els usuaris s'han mostrat molestos, però amb resignació, perquè critiquen el servei de Rodalies. Hem parlat amb en Xavi, la Rosalia, en Samuel i la Fernanda.
Això és tot un desgavell, com sempre. No ens ho pensàvem, perquè avui tenim pensat fer una ruta en bicicleta de 5 dies i no sé si podrem arribar a Portbou ni enlloc.
Estic molt descontenta en Renfe. Si un dia era una avaria, un altre dia era una cosa que havia passat al tren i havien parat, un altre dia eren obres, sí, sempre hi havia alguna cosa. Jo normalment utilitzo els ferrocarrils catalans, que són molt més eficaços, més puntuals, i normalment no donen problemes.
Acostumbrado a este tipo de cosas, pues bueno, ya no me sorprende, la verdad, pero bueno, una detrás de otra, la verdad.
Muy mal, me ha afectado demasiado. Bueno, me afecta porque salgo muy tarde después del trabajo.
A les 4 de la tarda està previst que doni explicacions la presidenta d'ADIF, Maria Luisa Domínguez, des de Barcelona.
Gràcies, Sílvia. Segons ha comunicat ADIF, de fet, la principal conseqüència ha estat la falta de comunicació entre els centres i els trens. Així doncs, per motius de seguretat, s'ha obligat a suspendre la circulació ferroviària a les diferents línies que fan servir l'ample convencional des de l'inici del servei d'aquest divendres.
Sí, davant d'aquesta incidència, el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, totalment indignat, ha assegurat en una entrevista al programa El Matí de Radio Estel que l'única solució és que Rodalies Renfe traspassi els seus serveis a Catalunya.
De què serveix tenir doncs un servei com Rodalies, que sigui gratis si no funciona?
Per la seva part, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha demanat disculpes a tots els usuaris afectats per l'avaria i ha detallat que no havia viscut mai una situació d'aquest tipus, ho ha apuntat també en aquesta emissora.
Una incidència d'aquest tipus que afecti el centre de comandament és molt difícil, perquè una avaria al centre de comandament o al sistema de comunicacions afecta a tot l'àmbit. I costa fer memòria d'afectacions al CTC, del centre de control, d'aquesta magnitud.
El portaveu de Renfe ha demanat paciència als usuaris i ha apuntat que aquells viatgers que ho vulguin poden presentar reclamacions a l'atenció al client.
En aquesta línia, la portaveu de Dimar Ruiz ha apuntat a Ràdio Estel també que hi pot haver alguna cancel·lació més fins a la tarda.
Hem de tenir en compte que són molts trens, que són trens que fan recorreguts en alguns casos bastant llargs i que aquesta normalitat trigarà a produir-se. Creiem que durant tot el matí segur i bona part de la tarda encara hi haurà retards i potser alguna cancel·lació o algun problema afegit.
Després de l'avaria de DIF, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat explicacions i garanties de cara al futur de la xarxa ferroviària que ha qualificat com a inacceptable.
Utilitzarem tota la nostra força i estic convençut que hi sumarem el conjunt de forces polítiques catalanes en exigir solucions estructurals i que, per tant, allò que es pressuposta s'ha d'invertir. Aquells compromisos que hi ha de millora de la xarxa s'han de produir.
El president ha demanat també explicacions al govern espanyol per l'avaria, així com garanties que el servei es donarà en condicions en el futur.
Aragonès ha afegit que el govern espanyol ha d'assumir la seva responsabilitat i traspassar la competència a la Generalitat.
I us ho dèiem en titulars. Aquest diumenge Catalunya celebra una nova diada, una diada postpandèmica, on entitats, institucions i formacions polítiques organitzaran actes que s'allargaran tot aquest cap de setmana.
Enguany el discurs del president de la Generalitat serà dissabte a la nit. Diumenge la diada començarà a les 9 del matí amb l'ofrena floral a Rafael de Casanovas. Des de 11:15 i fins ben entrada a la nit, Òmnium Cultural organitza la Festa de la Llibertat al Passeig Lluís Companys. Pel que fa a l'Assemblea Nacional Catalana, organitza la tradicional manifestació que comença a les 5 de la tarda a l'Avinguda del Paral·lel i que correrà al centre de la ciutat finalitzant l'Avinguda de Marquès d'Argentera davant de l'estació de França. Finalment, diumenge a les 10 de la nit es farà l'acte institucional de la Diada que se celebrarà a les 10 de la nit a les Torres Puig i Cadafalch de Montjuïc.
Una manifestació de l'ANC on no assistirà el president de la Generalitat Pere Aragonès, que sí que ho farà a l'acte organitzat per Òmnium Cultural.
A la manifestació de l'ANC tampoc hi assistirà cap conseller republicà. Qui sí que ho farà serà el vicepresident Jordi Puigneró i els consellers de Junts per Catalunya, així com la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs.
Dolors Feliu, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des de l'Assemblea manteniu la decisió de no canviar el missatge de la manifestació tal com ha demanat Esquerra Republicana?
Sí, sí, mantenim la convocatòria tal com està i, de fet, estem tenint bona resposta de la gent. Recordem que és una manifestació dirigida sobretot a la gent. Ara parlàvem doncs, de qui assistirà i qui no. Doncs, hi ha moltes persones també d'entitats i de persones represaliades, persones d'altres països que també vindran i tenim 400 persones confirmades també de capçalera i, per tant, hi haurà molta gent. Esperem que tota la gent del país doncs, també vingui a demanar la independència com multitudinàriament ho ha fet d'altres vegades, i aquesta és la força que hem de fer servir per fer el que volem, que és la independència, perquè jo crec que aquesta força que ha de fer canviar les coses, i avui es parlava dels trens, ha de ser la força de la independència. Fa molt temps que demanem que es canviï, no hi ha inversions aquí a Catalunya, això està claríssim, i de vegades doncs, ho veiem d'una manera doncs, encara més palpable i més sagnant com estan passant aquests dies, com avui, i per tant l'única solució que tenim és fer servir una força grossa, que és la força de la gent, a l'11 de setembre a la tarda, clamant la independència i fent la independència.
Precisament pel que fa a la manifestació d'aquest diumenge, el motiu que ha donat el president de la Generalitat per no anar-hi és que diu que és un acte convocat directament en contra dels partits polítics i del govern. Esteu d'acord amb aquesta idea?
És un acte efectivament crític, és una manifestació crítica amb el govern, perquè ja veiem que van passant els dies que els problemes no s'arreglen, al contrari, s'agreugen, i que no hi ha cap projecte per fer la independència, que creiem que és l'única solució, poder prendre nosaltres mateixos les nostres pròpies decisions. Estem parlant ara d'infraestructures i sabem que hi ha un espoli fiscal de 20.000 milions d'euros anuals, que es diu de pressa, i amb això també es podrien fer anar segurament molt més bé, segur, els trens i fer les inversions que ens calen, que ens fan passar, doncs, anys i anys doncs, d'aquesta manera, sense invertir en populismes com ara doncs, dient que regalen alguns bitllets però perquè després no funcioni i perquè hi hagin aquestes avaries impossibles doncs, de fer funcionar bé el servei I, per tant, creiem que aquesta força ha de ser la força de la gent que marqui la independència i poder prendre les decisions que necessitem per fer funcionar aquest país i que el fem funcionar entre tots amb les decisions que nosaltres prenem sense dependre de ningú.
Clar, és un acte, no?, crític amb la gestió política que s'està fent d'aquest moment. No sé quina és la relació ara mateix de l'Assemblea amb els partits independentistes, no? En aquest cas, Esquerra Republicana no hi anirà. No sé si hi ha hagut algun contacte amb algú d'Esquerra Republicana, com podria ser Marta Rovira o algun alt càrrec del partit.
Estem sempre en contacte, sempre estem tenint contactes... no intensos, però sí contactes, però tot el que s'ha dit i s'ha expressat amb totes les forces i amb totes les entitats, amb moltes entitats del país, evidentment amb les coorganitzadores, però amb moltíssimes entitats del país també, i evidentment això hi és, però s'ha de dir que tot el debat que hi ha hagut és el que ha sortit públic, no hi ha res més, i per tant el nostre capteniment en tot cas és molt clar i des del principi és el mateix.
Clar, el president de la Generalitat no anirà a la manifestació de l'ANC, però sí que ha confirmat que aniria a l'acte d'Òmnium Cultural. No sé com valoreu vosaltres, no?, que la figura més important de Catalunya sí que vagi a un lloc i a un altre no.
Som entitats diferents, tenim finalitats diferents, cadascú celebra la diada com vol. He de dir que nosaltres per això estem units amb Òmnium, som col·laboradors també de la manifestació de la tarda, de la manifestació per una independència del país, i això és el que valorem. Evidentment, compartim moltes finalitats de país i de fer la sobirania del país, però ells tenen també una finalitat cultural, que evidentment nosaltres, tot i que hi estem, no és la que figura en els nostres estatuts, que només és la independència, la finalitat de l'Assemblea és aconseguir la independència i cap altra, i per tant respectem perfectament tots els diferents tarannars. Nosaltres el que és la manifestació, i per això està cridada la població, és a fer la independència de Catalunya, a fer un clam i força per aconseguir la independència de Catalunya, perquè és el moment que tenim aquesta diada, aquest dia, la tarda de reivindicació, que rememorem un 11 de setembre, que també vam lluitar, i és aquesta la nostra lluita i és aquesta la nostra reivindicació forta, com dic, pel diumenge a la tarda, tothom a les 5 de la tarda, al paral·lel, per fer aquesta manifestació que volem multitudinària, que tothom s'hi senti ben cridat, per fer aquest clam que ha de ser un clam que aixequi ben fort, que faci tremolar i que faci somoure els esquemes que avui tenim autonomistes sobre la taula.
Clar, ara vostè deia, no?, que la finalitat de l'ANC és aconseguir la independència, però és veritat que els temps estan canviant, no?, i per exemple en els darrers baròmetres el que surt, no?, les enquestes que s'han fet, és que la majoria dels catalans ja no estan a favor de la independència. No sé de quina manera treballa l'ANC davant aquest escenari.
La veritat és que les enquestes en aquest país moltes vegades no reflecteixen el que és. Sí que és veritat que fins ara semblava que hi havia una mica de desencant, però estem, perquè també, a més, amb la repressió, tota la pandèmia, però entenem que ara estem en un canvi de cicle i, per tant, que això és un fet que tenim sobre la taula. Ens n'estan passant cada dia. Avui mateix parlàvem d'aquest tema, avui és notícia aquest tema dels trens, de les avaries i de la impossibilitat de que funcioni bé Rodalies per la gran manca d'inversió que hi ha, però també ahir parlàvem de les declaracions de l'ESMES en el sistema judicial dient que no es pot desjudicialitzar la repressió a Catalunya. Abans teníem precisament el Ministeri de l'Interior dient el mateix amb aquell posar per escrit la idoneïtat d'equiparar els moviments estudiantils i independentistes a Catalunya com realment violents, quan no hi ha res més específic que nosaltres i que la nostra voluntat democràtica. Cada dia, o quan no, les declaracions del president Pedro Sánchez dient que està tan orgullós d'haver fet ell i d'haver contribuït molt significativament a aplicar el 155 a Catalunya. Tot això ens fa veure cada dia, que necessitem prendre les nostres pròpies decisions i hem de sortir al carrer per fer-ho, perquè no ho farà ningú més que nosaltres, i en canvi totes i totes al carrer forts, tota la gentada, això és el que fa tremolar, el que fa moure, el que fa avançar.
Sí, però vostè ara, al principi de la resposta, deia que potser hi havia una situació de desencant. Entenen que hi ha una certa part de l'independentisme que potser ha perdut l'esperança o la il·lusió per la causa?
No, entenia que fins ara, però jo crec que ara estem en un canvi de cicle. Jo crec que ara ja hem tocat fons i anem amunt. Ara la pandèmia ja ha començat a passar, les raons per sortir per la independència són molt vives sobre la taula i, per tant, entenem que és un moment per aixecar-nos. No podem estar sempre doncs, aixafats per aquesta repressió, aixafats per allò que va passar fa 5 anys, per la pandèmia. És moment d'aixecar-nos i plantejar doncs, el que sabem ja que podem fer. Ho vam saber l'1 d'octubre, no ho vam acabar d'implementar, però vam aprendre molt, com jo dic moltes vegades, portem l'1 d'octubre posats, i per tant entenem que sí, que és moment de sortir i de fer el gran pas cap a la independència.
Vostès també no, són molt crítics ara amb la gestió política, ho dèiem abans, dintre del govern, un dels motius de desentesa entre els dos partits independentistes és l'eficàcia o la utilitat de la taula de diàleg. Des de l'ANC, creieu que hi ha alguna opció de que aquesta taula de diàleg doni fruits, que serveixi per alguna cosa?
Actualment, la taula de diàleg no serveix per res, no perquè ho digui l'Assemblea, sinó perquè ho diu l'Estat espanyol. O sigui, l'Estat espanyol ha anat tancant el marc jurídic per fer impossible qualsevol referèndum d'autodeterminació, qualsevol via pactada, qualsevol amnistia, i ho diuen, i a més se'n vanten, o sigui, ho acabem de veure i com dic, amb aquestes declaracions que fan contínuament, i això està clar. Per tant, està totalment tancada aquesta via, i això és així, i ho diuen clarament. Fins i tot doncs, s'acaba de signar doncs, en aquesta taula de diàleg que no es vol moure, que no ens mourem del marc constitucional, quan està clar que només avançaria trencant el marc constitucional, o sigui, reformant la Constitució i fent possible això, perquè actualment, com dic, està completament tancat, i la voluntat de l'Estat espanyol de negociar qualsevol via està completament tancada. Per tant, efectivament, no hi tenim masses esperances, perquè el mateix Estat espanyol ho diu. De vegades ens volem enganyar nosaltres mateixos, i la realitat és molt tossuda.
Ja per acabar, tenint en compte la situació actual política que vostè estava explicant i també el que ha explicat no, d'aquest canvi de cicle, d'aquest que s'ha tocat fons i ara tornar no, a aixecar-se, quins han de ser els propers passos de l'independentisme?
El proper pas és anar aquest diumenge a la tarda a la Diada massivament, perquè realment aquesta és la força de la gent, és la força de tot, és la força de qualsevol tipus d'actuació o programa, és la gent decidida, és la gent amb la seva voluntat. Sense això no hi ha res, sense això no hi ha res a fer, i per tant aquest és el primer pas, i després, a partir d'aquí, veurem què passa, perquè realment veurem que aquests partits, a veure si es mouen, a veure si aquesta setmana que ve hi ha un debat de política general, veurem a veure com s'ho respiren, veurem també, queda una mica de legislatura, veurem quines passes hi ha, veurem si aquesta legislatura aguanta o no, i finalment també, com sabeu, doncs, l'Assemblea també diu que si aquests partits no es mouen i no hi ha cap projecte independentista, doncs el full de ruta també preveu que aquesta no hagi de ser l'única opció, que ens puguem moure en àmbits diferents, que no sigui quedar captius d'aquests partits que es diuen independentistes i que no tenen projecte, i llavors faríem opcions com, per exemple, que s'ha plantejat d'una llista cívica de ciutadania per fer servir també el vot per fer la independència. Però el primer és, efectivament, la gent, perquè sense la gent al carrer, sense la gent mobilitzada, no hi ha res a fer. La independència només serà si la gent vol. No hi ha res més, o sigui, és així. I és molt senzill i potser és molt complicat, però és tant com això, És la força democràtica i pacífica de la gent la que ha d'aconseguir, i aconseguirà, segur, amb gran determinació, a fer la independència.
Ara sí, una última pregunta per acabar. Hem parlat al principi no, que el president de la Generalitat no anirà a la manifestació, que els consellers d'Esquerra tampoc, els de Junts sí que han explicat que la seva intenció és anar-hi. No sé què els hi diria a aquelles persones no, que diuen que l'ANC està servint com a instrument per Junts per Catalunya per treure rèdit electoral, per minar Esquerra Republicana?
Nosaltres diem que la manifestació és oberta a tothom. La gent de la CUP també ha dit que també ha donat suport i també vindrà, com gent de tantes institucions i, per tant, i entitats del país que s'estan pronunciant contínuament a banda dels organitzadors, Ami Òmnium, contínuament per venir a la manifestació. És una manifestació transversal on tothom i està convidat. Moltes persones d'Esquerra Republicana també han dit que vindrien, ho estan dient les xarxes, ho estan dient... És transversal, és per la independència de Catalunya, és crític, evidentment, però és la força de demanar la independència, la força de la gent, i per tant això apel·la a cadascú de nosaltres, sigui quin sigui el seu color, només amb aquest activisme per la independència.
Doncs Dolors Soliu, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, moltes gràcies per haver passat per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I encara en política, el Partit Popular ha enviat una carta al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per desbloquejar el Consell General del Poder, el Consell General del Poder Judicial, després de les amenaces del president de l'òrgan, Carlos Lesmes, de dimitir. Però des del govern espanyol creuen que només és un gest de cara a la galeria i que el partit no té una voluntat real de negociar.
La carta està signada per Esteban Pons, el responsable de justícia del partit que presideix Alberto Núñez Feijóo. En l'escrit, el partit lamenta que l'elecció de l'òrgan del govern dels jutges estigui polititzada i que depengui de la decisió arbitrària dels càrrecs polítics. També fa un seguit de propostes per millorar l'elecció dels magistrats, entre elles que no es proposin candidats que no hagin tingut el suport dels seus companys, ni tampoc candidats que hagin tingut algun càrrec polític en els 5 anys anteriors.
Justament el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, aquest matí ha estat a Tarragona en un acte de partit. En declaracions als mitjans ha reiterat la seva voluntat d'arribar a un acord al govern espanyol i s'ha mostrat obert a primer renovar l'òrgan d'elecció dels jutges i després canviar la llei de cara al futur.
Feijóo sobre que el canvi de la llei es faci després que els dos partits hagin pactat la renovació dels magistrats.
Estamos dispuestos a aceptar renunciar a una nueva ley con el compromiso por parte del gobierno a que nos sentemos una vez renovado el Consejo, hagamos esa ley para que los jueces elijan a los jueces para los próximos consejos y adicionalmente, mientras cumplamos un mínimo de requisitos y no empecemos a hacer un trapicheo de nombres, esto los pongo yo, esto los pones tú.
Pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, si realment el cap de l'oposició volgués negociar, l'hauria trucat directament.
Seamos serios. La carta del Partido Popular es un intento de aparentar, de cara a la galería, que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad, me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Me han enviado un documento con 11 folios, lleno de excusas, de líneas rojas y de condiciones.
Queden només 4 dies perquè acabi el termini legal per renovar el Tribunal Constitucional, mentre que el Consell General del Poder Judicial fa 4 anys que està en funcions.
I a Brussel·les, la vicepresidenta Teresa Rivera diu que l'Estat té bones expectatives per afrontar l'hivern que ve en matèria d'energia. La ministra de Transició Energètica demana que s'hauria d'apostar per incrementar el poder de negociació de la Unió Europea a l'hora de comprar gas, si cal, fent compres conjuntes per aconseguir més bons preus a l'hora d'anar als mercats energètics.
Rivera diu que Espanya preocupa més la pujada de preus de l'energia, més que els problemes de subministrament que poden patir al nord d'Europa aquest hivern. Per això ha demanat que tots els països de la Unió Europea apliquin mesures per limitar els preus i ha insistit a millorar la connexió d'infraestructures en referència al gasoducte Midcat entre Catalunya i França.
Creemos que es importante articular medidas en torno a las limitaciones de precios a nivel europeo y funcionamiento de los mercados, incremento del poder de negociación de los Estados miembros y de la Unión Europea o planteamiento de aquellas infraestructuras que pueden ser reforzadas para estar preparados para el invierno 23-24.
Per això ha demanat que es faci un mapa per saber quines infraestructures s'han de reforçar i ha posat sobre la taula la possibilitat d'enviar vaixells carregats de gas cap a Itàlia.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Obrim plana esportiva, Xavi, perquè el primer equip del Barça viatjarà avui cap a Cádiz per disputar demà una nova jornada de Lliga a la primera divisió.
I abans l'equip farà un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper a partir de 3:45 de la tarda. Ara fa uns minuts ha parlat Xavi Hernández de com està l'equip de cara al partit de demà després de la golejada que dimecres van protagonitzar la Lliga de Campions davant el Victoria Pilsen. Xavi ha dit que l'equip ha millorat molt, però que demà cal estar molt concentrat.
Es importante para nosotros que la línea defensiva esté muy concentrada, que esté alta, que las vigilancias sean buenas, que no haya contraataques ni transiciones. Queremos jugar siempre en campo contrario, queremos atacar, defendemos muy bien hasta ahora. Vamos a ver mañana, pero hasta ahora el área la estamos defendiendo muy bien. Hemos mejorado en estrategia también defensiva y en ofensiva también. Hemos marcado goles. Bueno, el equipo está creciendo, ¿no? En este sentido.
Per ara, el tècnic convocarà ja ha dit els dos últims fitxatges que han arribat a aquest mercat d'estiu, Héctor Bellerín i Marcos Alonso. El Barça marxa aquesta tarda a les 5 i el partit de demà a Cádiz es juga a 6:45 de la tarda i es podrà seguir en directe per Movistar la Liga.
La jornada primera divisió l'obre aquesta nit al Girona, que rep a la visita a Montilivi del Valladolid.
Els gironins afronten el duel amb moltes baixes, a les absències de Cristian Estuani, Borja Valero, Ivan Martín, Yangel Herrera, Terrats i Quevé. Se suma a última hora a la Dureña, que estarà fora del terreny de joc almenys dues setmanes per un esquinç al turmell. Tot i el contratemps, Mitchell confia en la polivalència de la seva plantilla.
Lo que més m'agrada de la plantilla, de la meva plantilla, es la polivalencia de moltos jugadors, la competitivitat, perquè pon jugar dos jugadors en la mateix joc, en el mateix joc.
Mitchell no vol fallar avui per demostrar que Montilivi és un estadi on el rival se li faci difícil puntual. Girona ve d'empatar la darrera jornada contra el Mallorca. El partit d'aquesta nit començarà a les 9 de vespre i es podrà seguir en directe per DAZN la Liga.
I l'Espanyol s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit que demà dissabte, 4:45 de la tarda, disputa contra el Sevilla a l'estadi de Cornellà al Prat.
És un partit corresponent a la cinquena jornada de Lliga i l'Espanyol necessita sumar sí o sí els 3 punts que els permetin allunyar-se de la part baixa de la classificació. Ara mateix són 15ens. L'entrenador perico Diego Martínez titlla el partit d'exigent, tenint en compte que el Sevilla és un rival de Lliga de Campions.
Cada partido tiene muchos partidos y nosotros como equipo tenemos que ser capaces de darle respuesta y estar preparados para todo. Cuando toque resistir, cuando toque ser mejor que el rival, intentar traducirlo en goles a favor, ¿no? Que es un poco lo que nos ha faltado en los últimos partidos en casa, ¿no? Pero vamos a necesitar las dos cosas, ¿no? Vamos a necesitar físico, organización, talento y sobre todo ante un rival como es el Sevilla Fútbol Club, que es un partido de máxima exigencia.
Diego Martínez ha descartat per al partit de demà el lesionat Lazo i tot i que Pol Lozano ha retornat avui als entrenaments, està pràcticament descartat que entri a la convocatòria perquè falta rodatge i ritme de competició.
Mentrestant, incertesa per si la Lliga de Primera Divisió pot començar aquest cap de setmana, com estava previst, o s'haurà de retrasar uns dies.
La Primera Divisió Femenina, el Barça havia de començar la defensa del títol aquest diumenge contra el Llevant les Planes. El motiu és que les àrbitres han començat una vaga indefinida per protestar per les pèssimes condicions laborals. En un comunicat expliquen que cobren per cada partit que dirigeixen entre 160 i 300 euros i que aquesta xifra no està ni ballada amb la realitat actual del futbol femení, que aquest any s'ha professionalitzat. Davant d'aquesta situació, la Lliga acusa la Federació Espanyola d'enganyar les àrbitres i ha assenyalat directament el seu president, Luis Rubiales, com a destructor del futbol femení espanyol. El Consell Superior d'Esports s'ha de reunir avui per veure com resol el conflicte.
Déu-n'hi-do. D'altra banda, el Barça i l'Arsenal han arribat a un acord per al traspàs de la brasilera Gio Queiroz.
La davantera, que és internacional amb la Canarinha, va arribar al Barça l'estiu del 2020 amb només 17 anys. Després de jugar amb el filial blaugrana la passada temporada va jugar cedida al Llevant. D'altra banda, aquest migdia hem sabut que Marta Torrejón i Mape León ja tenen l'alta mèdica i estan a punt per posar-se a les ordres de Jonathan Giraldez.
En futbol internacional ja és segur que aquest cap de setmana no hi haurà jornada de Lliga a Anglaterra.
El país està paralitzat després de la mort de la reina Isabel II i la Premier League no n'ha quedat al marge. Els clubs i els representants de la Lliga s'han reunit aquest matí i han acordat posposar la jornada d'aquest cap de setmana, incloent el partit que es jugava dilluns. A més, ja han avançat que mentre duri el dol nacional és possible que el calendari pateixi algunes modificacions.
En motor, aquest cap de setmana la Fórmula 1 fa parada a Itàlia.
Sí, des de les dues del migdia que està en marxa ja la primera sessió d'entrenaments lliures al circuit de Monza, es pot seguir en directe pel Fórmula 1 DAZN. Totes les mirades estan posades aquest cap de setmana amb els Ferrari que corren a casa. L'escuderia vermella tractarà de frenar una mica l'escalada de Max Verstappen al capdavant de la classificació general del Mundial, malgrat tenir pràcticament impossible el superar-lo. L'holandès té ara mateix més de 100 punts d'avantatge respecte al pilot de Ferrari, Charles Leclerc, que és segon.
I acabem amb tenis, perquè Carlos Alcaraz podria convertir convertir-se aquesta mateixa matinada en finalista de l'Open dels Estats Units.
El jove murcià disputa per primera vegada de la seva carrera una semis de Grand Slam contra Francesc Tiafoe, que és el mateix tenista que va eliminar Rafa Nadal aquesta setmana als vuitens de final. El partit d'Alcaraz serà de matinada a partir de la una. L'altra semi ja es resoldrà aquesta tarda. És la que disputen Karen Kakanov i Casper Ruud. En el quadre femení ja hi ha finalistes. Són Iga Swiatek i Ortega Beur amb una final que jugarà demà a la nit.
Gràcies, Xavi. I abans d'entrar en la plana cultural, fem un petit apunt de política. De fet, anem cap a Foment del Treball, on el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba d'allunyar la possibilitat que el rei emèrit Joan Carles I estigui al funeral de la reina d'Anglaterra, Isabel II. Recordem que el rei emèrit té un judici obert precisament a Londres. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El ministre diu que la delegació espanyola que vagi al funeral dependrà de si la Casa Reial Britànica acaba fent un funeral restringit a pocs convidats o no, i també de qui convidin. En tot cas, apunta que la delegació espanyola estarà formada per part del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del rei actual, Felip VI.
Si la amplían a mandatarios extranjeros, yo estoy seguro que España va a estar entre los países invitados por la estrecha relación que tenemos. Y a partir de ahí las cosas están muy claras. Es muy claro quién es el jefe del Estado en España y es muy claro quién es el presidente del gobierno en España.
Allunya, doncs, la possibilitat que també hi sigui el rei emèrit Joan Carles I.
Gràcies, Judit. I ara sí, obrim plana cultural. Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Diana.
Parlem de la gala del lliurament de la 15a edició dels Premis Gaudí, que serà diumenge 22 de gener del 2023 a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Sí, l'Acadèmia del Cinema Català reconeixerà d'aquesta manera les millors produccions cinematogràfiques de tot l'any 2022 i ho farà en 26 categories diferents. En aquesta edició s'hi afegeix el reconeixement del Premi Gaudí d'Honor Miquel Porter, i pels interessats en participar-hi, doncs sapigueu que les inscripcions estaran obertes fins al dijous 29 de setembre. Per poder-hi participar, i poden fer-ho totes aquelles produccions catalanes estrenades a sales durant el 2022 que comptin amb un mínim del 20% de producció local.
I atenció, perquè avui s'anava a rodar una escena de The Crown, la sèrie de Netflix, Els Jardinets de Gràcia de Barcelona, però s'ha acabat suspenent per respecte a Elisabet II. Concretament, el que s'anava a rodar era la mort de Lady Di.
Sí, i davant la mort d'Elisabet II, els responsables de la sèrie han decidit aturar aquesta gravació. El personal que desmuntava tot l'atrezzo d'aquest divendres al matí s'ha limitat a dir que tenien ordre de desmuntar. Per la seva part, però, el productor executiu de la sèrie de Netflix, Peter Morgan, ha afirmat que el rodatge quedarà aturat un temps indefinit per respecte a Elisabet II. The Crown és una carta d'amor, això és el que ha dit el productor de la sèrie, The Crown és una carta d'amor per ella i no tinc res a afegir per ara, només silenci i respecte. Espero que també deixem de rodar durant un temps per respecte. Ha manifestat en un comunicat a través de la premsa especialitzada de Hollywood. La sèrie de Crown es pot veure a Netflix, hi ha 4 capítols disponibles, i aquesta, al novembre, s'estrenarà la 5a temporada, que precisament el que grava és la mort de Diana Spencer, més coneguda com la Lady Di.
L'has vista o no?
No. No, diuen que costa d'entrar-hi.
Costa d'entrar-hi, però és veritat que és molt interessant, que explica com molt bé tota la història de la monarquia anglesa, però és veritat que costa una mica d'entrar-hi.
I jo crec que aquest cap de setmana s'enfilarà cap a la més vista de Netflix, ja veuràs.
Va, més enllà de Netflix, l'organització del concurs de Castells de Tarragona ha celebrat la recuperació de les colles després de la pandèmia i que hi hagi 46 entitats confirmades per l'edició d'enguany al concurs.
Sí, aquest concurs està dividit en 3 jornades que se celebraran, per una banda, el 25 de setembre a Torredembarra i llavors l'1 i 2 d'octubre a la Tarracorena, plaça de Tarragona. El director del concurs de Castells, en Xavier González, ha destacat que el nivell assolit ha superat totes les previsions de fa un any, així que bona sort per la cultura. I d'altra banda, en l'edició d'aquest any també s'ha tornat a programar la famosa Diada Internacional, que està prevista per l'1 d'octubre, i participaran les formacions de Madrid, Copenhaguen, París, Londres i Andorra.
Per cert, recordem també que aquest divendres ha començat a Barcelona al Moll de la Fusta la Setmana del Llibre en Català.
Sí, els organitzadors d'aquesta 40a edició esperen superar els 50.000 visitants que hi va haver l'any passat. De moment, el Gremi d'Editors confirma el bon moment de l'edició en català amb un creixement del 8% de les vendes l'any 2021 i un primer semestre del 2022 que manté aquesta bona tendència. Cristina Domènech, directora de la Setmana del Llibre en Català, ja va apuntar a Ràdio Estel que aquest any es recuperarà el 100% de la presencialitat i en total la fira compta amb 84 casetes, 259 expositors, 3 escenaris per joves adults i també un espai familiar. Tot això, a lo millor, doncs, acompanyat de 2 food trucks i d'un bar per fer la passejada més amena.
I pel que fa a la Fira Tàrrega, aquest dijous un grup de joves de Tàrrega ha exposat al públic de la Fira la seva visió del món a la presentació del manifest inacabat de la humanitat.
Sí, és un projecte participatiu que és de l'artista Lali Álvarez i el que fa és donar veu a diversos grups de persones de diferents territoris perquè aportin la seva visió del món i la humanitat per tal d'oferir una mirada doncs, crítica al present i també doncs, que sigui una mena de llegat per totes les generacions que venen. Els primers impunts d'aquests manifests s'han elaborat a partir de les aportacions de 26 joves de la capital de l'Urgell i fan una crida, entre altres, que crec que és molt important, a reivindicar l'amor propi, la necessitat de poder-se expressar, estrènyer llaços afectius i a reivindicar també el dret d'anar a teràpia.
Molt, molt compartida aquesta crida. I una notícia que també farà il·lusió a molta gent, Joan Manuel Serrat farà un tercer concert a Barcelona en la seva gira de comiat.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Celebrem aquesta notícia, Diana, i també apuntar que a banda dels concerts programats pel 22 i el 23 de desembre al Palau Sant Jordi, Serrat actuarà el 20 de desembre en aquest mateix recinte i les entrades per aquest tercer concert es posaran a la venda aquest proper dilluns al migdia.
I encara seguim amb concerts perquè Roger Waters, el cofundador de la banda de música de Pink Floyd, també actuarà a Barcelona.
I ho farà el proper 21 de març al Palau Sant Jordi en la gira de comiat que es diu This is not a drill tour. Roger Waters en total farà 41 concerts per tota Europa i l'espectacle inclourà una dotzena de cançons de la seva etapa a Pink Floyd i temes nous.
Estàvem aquí escoltant Pink Floyd, sí, Wish You Were Here.
Ostres, tu, de nou. Doncs això, que estarà al Palau Sant Jordi el proper 21 de març. I potser escoltarem el Wish You Were Here, no?
Em sembla perfecte. Bon cap de setmana, Olma.
Bon cap de setmana, Diana.
Abans de marxar de cap de setmana, els divendres és el dia de la setmana en què molts artistes, ja ho sabeu, publiquen nova música. I aquí tindrem per escoltar totes les cançons i saber tots els detalls. És a la Mercè Mondello. Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda.
Comencem amb el plat fort d'avui. No ho havíem explicat encara, però Rosalía publica una edició de luxe de l'últim àlbum, Motomami.
És un àlbum que inclou aquest Despecha que la cantant ja va publicar a l'estiu i 7 cançons més que són inèdites. Una d'elles és aquest Chiri. Aquest és un altre dels temes inèdits i també una versió de La Fama, una cançó que ja coneixíem, però que està enregistrada en directe al concert que va fer al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Cert que va crear moltes enveges també per qui no vam poder-hi anar.
Sobretot, exacte.
I també aquest divendres una de les grans novetats és el nou tema del productor musical Alif.
És important perquè és el seu primer tema en català i atenció amb el nom. Què passa, nen? Anem pel davant, escut de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i aspirats. Votaré a Catef, altres Grammys a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat. Anem pel davant, escut de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i aspirats. Un tema que és un homenatge al Baix Llobregat. Ara ho escoltàvem. Alice és de Castelldefels i fa una mena de reivindicació a tots els artistes compatriotes. Escoltàvem a Rosalia, que és de Sant Esteve de Sesrovires, a Estopa, que és de Cornellà de Llobregat, i també a Chanel, que és d'Olesa de Montserrat. Un tema que, per cert, fa una picada d'ullet a un dels personatges còmics que més ha calat a casa nostra, és el nen de Castefa, que interpretava l'actor Edu Soto. Segur que molts el recorden i desperta un somriure a hores d'ara.
Si més no dintre la peixera, déu-n'hi-do els somriures que ha despertat. Dèiem a Lid, ho hem dit així molt ràpid, no? Però per qui no hagi sentit a parlar de Lid, qui és aquest productor musical?
Doncs Alice, com a tal, té carrera musical pròpia, però també se'l coneix sobretot per ser la mà dreta de Zetangana i qui ha produït precisament el seu últim disc, El Madrileño. No me val. És un dels noms de la indústria musical del moment. De fet, gràcies a la producció d'aquest disc, té 3 premis Grammy llatins. I a banda de Zetangana, també ha produït artistes com Becky G, Doja Cat i fins i tot ha arribat a col·laborar amb Rigoberta Bandini.
Una cantant que en aquesta casa agrada bastant, eh?
Agrada bastant i farem sonar aquí els divendres.
I ens agrada, ens agrada. I més enllà de l'Alice, no? Alice, no Alice, que li estava dient Alice, és Alice.
Bueno, jo he dit Alice, ho he suposat així.
Si ens està escoltant, pot trucar-nos i aclarir-nos el tema amb el nom. Qui també ha estrenat avui tema és el Miqui Núñez.
Exacte, l'agarenc publica nova cançó que es diu Dime que no duele.
Me pregunto si esto te traerá la paz, esa que tanto te ha costado encontrar.
És una cançó molt emotiva que el cantant dedica als qui han hagut de deixar anar una persona, encara que això fes mal. De fet, així ho explicava a través de les seves xarxes socials.
Tenemos miedo, tenemos muchísimo miedo de que las personas las que queremos se vayan, las personas con las que compartimos nuestro día a día, las que nos hacen sentir nosotros mismos, nos dejen para siempre. Y nos dé ese dolor en el pecho de no volver a ver nunca más a alguien y de no volver a compartir momentos, eso es horroroso. Pero hay veces que pese a que nuestras heridas se abran cuando alguien se va, las de esa persona se cierran.
Esa que tanto te ha costado encontrar. Solo espero que al volar se cubren tus heridas.
Un tema que, per cert, Miqui Núñez ja havia començat a tocar en directe en alguns dels seus concerts i ara ja l'ha enregistrat avui i l'ha publicat.
No m'esperava que fos així. No esperava que fos tan emotiu, no? Normalment estem acostumats al Miqui Núñez amb cançons més de festa.
Sí, 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 sí. I ara ens sorprèn amb aquest cop que... Déu-n'hi-do, de llagrimeta.
Déu-n'hi-do. I d'un agarenc, passem a una mexicana, Julieta Venegas.
La mexicana torna amb nou tema sota el braç i ha passat de la desil·lusió del Me Voy a l'alegria del Te Encontré.
Sabes lo ahora y ya veremos lo que viene, lo que vendrá.
t'agrada molt també Julieta Venegas, ho hem parlat abans, que no, és una cantant que té alguns temes que sí que han calat molt com en tothom.
Me voy, aquest que dèiem, i de fet la cantant no treia àlbum des del 2006, crec recordar, vull dir que és una cançó molt celebrada, malgrat no estigui emparada en un àlbum sencer, però sona molt bé aquest Tengo Tres de Julieta Venegas.
M'agrada, m'agrada. I un altre dels noms d'avui és Quevedo.
El canari ha posat la veu a la cançó de l'estiu amb la sessió que va fer amb el raper argentí Bizarrap i ara estrena un senzill en solitari que es diu Vista al mar. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío me hay combinando una manera que ver no va a apagar las luces, cámara y acción. Y todo sin meter el corazón. Ya no está pa' enchule, a ninguno le dice esto mejor circulen. Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude. Tengo hueca en mi mente pa' que te mude.
I a tot això, aquesta setmana, qui també ha publicat nou àlbum és Camilo.
Aquest colombià que aquí vam conèixer en Vida de Rico ja va pel seu tercer àlbum, s'anomena De Adentro Pa Fuera, i l'ha publicat amb molt bona companyia, perquè qui podem escoltar acompanyant-lo és a Evaluna Montaner, Alejandro Sanz, Mike Towers, o també a Camila Cabello, amb aquesta bachata que es diu Ambulància. Si ven una ambulància o un policia, seguro que están yendo para casa mía, porque mi corazón que se revienta y la presión la traigo por 180 y si escuchan pasar un camión de bomberos pues que yo lo... I
novetats musicals a banda, també avui ens proposes obrir la mirada i escoltar què sona la resta del món. Avui en què ens fixem?
Avui he anat fins a Brasil, al top 5 de cançons més escoltades, i trobem una de Gustavo Lima que es diu Fala mal de mim. Falo mal de mim pra varios amigos meus. Falo mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que povo meu. Fica aí cuspindo no prato. De fet, és un cantant que no ens és tan llunyà, perquè aquí el vam conèixer gràcies a l'amistat que té amb el jugador de futbol Neymar i que, precisament, vam escoltar l'any 2012 gràcies a l'èxit de Balada.
Home, temazo dels grossos aquest,
sí,
eh? No
sí, clar, és que jo et dic Gustavo Lima i et dic Balada, però dius, vale,
bueno,
molt bé, sí.
Parlarem de cançons de Brasil, molt
però
bé,
endavant. Sense però sense aquest txetxe-beretxe ja... Ai, com et mous, eh?
Va, i per acabar, qui posa el punt i final avui és Katy Perry.
Tal dia com avui de l'any 2008, la californiana publicava una de les cançons que l'han fet coneguda a tot el món, que és Hot and Cold.
Amb aquest Hot and Cold acabem. Mercè Mondelo, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem la setmana que ve i nosaltres també ho deixem aquí. Hem tingut a la producció el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero i us deixem ara amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots?
Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Busques relaxar-te en plena natura i enamorar-te de la bellesa del paisatge de muntanya amb cims que freguen els 3.000 metres? T'agrada calçar-te les botes i trescar muntanya amunt? O bé prefereixes gaudir d'un dia d'activitats per a tota la família en un entorn natural idíl·lic? Doncs a la Vall de Núria podràs fer tot això i molt més. Vine i descobreix la Vall de Núria, una vall única. Respira natura.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.